detriment dels comuns i del PSC, que són
els... I del PDeCAT.
I del PDeCAT. Bueno, el PDeCAT té els seus problemes i crec que són bastant al marge del que fan la resta de partits.
Passa que el cop de força d'ahir de Puigdemont dient que es presenta...
Això els hi ha donat. Amb això s'han tret un cuní de la xistera espectacular. Perquè obliga pot obligar a Esquerra a forçar l'aliança que no volia Esquerra.
Hi ha una cosa que m'ha semblat molt interessant del que deia sobre el PP català, que és la setmana passada, crec que va ser dilluns o... Crec que dilluns, que el Jordi Basté entrevistava Santi Vila i quan parlaven del procés que havia portat a una possible negociació per parar el 155 a canvi de que Puigdemont convoqués les eleccions ell mateix, va dir que hi havia hagut alguns membres del Partit Popular de Catalunya que ho havien fet saltar pels aires sense saber que hi havia un acord. I Basté li va preguntar si era el Biol, i ell, sense dir-ho, va dir que sí. Recordem que el Biol, des del Senat, va dir això continua, mentre estava a punt Puigdemont de sortir que hi havia eleccions.
El primer dia jo havia sentit el Biol dir que ell no volia eleccions, que ell volia... prendre el control de la Generalitat i no fer eleccions fins que haguessin pogut descontaminar. I no són les paraules, són les seues paraules.
Encara és més greu si per un líder regional resulta que s'envia tot a Norris.
Jo crec que es va entendre així, que Santi Vila va venir a dir que el Biol havia enviat a pastar fang l'acord.
L'anàlisi és molt senzill.
Però això és un problema molt més del president de la Generalitat si no confia prou en els seus interlocutors que del PP. A veure, aquí hi ha dos problemes.
Ara que les declaracions de l'Albiol siguin un problema del Puigdemont, aquí ara m'has explicat.
No, que vol dir és que hi havia un fil que ell havia de refiar-se el que digués l'Albiol, que hi havia un fil de negociació.
Exacte.
Que estava estable.
Jo crec que podem ser tots una mica honestos i expressar el que tots creiem que incideix el Xavier García Albiol en la política nacional del PP. Si a l'excusa per dir no em refio del govern espanyol amb una decisió que tothom diu que era bastant personal del president Rajoy i del nucli més dur del govern, pel que diu el Xavier García Albiol, que moltes vegades no està al cas del que passa fins que no surt a la premsa, tot plegat no està fent una anàlisi gaire afinada.
Sí que és veritat que això demostra que el pacte, si és que hi era, era molt feble. O sigui que hi havia molt poques garanties, diguem-ne, i molta mirada de reull,
bueno,
que va portar Puigdemont a fins i tot dubtar,
no,
només sentint el Biol dir...
Jo no crec que el pacte fos feble, sinó que hi havia tantíssima desconfiança.
Exacte.
En les dues bandes.
Exacte.
Que el pacte en un altre moment...
És lògic.
Sí, no dic que no. Però que en un altre moment on el nivell de desconfiança no fos tan alt, el mateix pacte...
Bueno, es va dir que era falta de garanties i, per tant, vol dir falta de confiança.
I després teníem l'altra banda.
També va haver-hi darrere del Biol també va sortir l'Arenas, que ja anem posant.
Sí, però l'Arenas, fixa't que matitzava molt el que havia dit l'Albiol.
Escolteu, els missatges eren prou clars. Diguéssim, si el president Puigdemont fa el pas... Ho tenia fet. Les garanties un govern central no les pot donar, perquè hi havia moltes més coses que també es van demanar, aprofitant la vinentesa, per dir-ho així.
Si anem en aquelles hores, a mi m'hi
trobaràs.
Si anem a aquelles hores, a mi m'hi trobaràs. Jo em vaig relaxar i em va semblar una bona idea que el president Puigdemont presentés eleccions.
Bueno,
a veure, un moment, perquè alguna cosa pots demanar, que és que no empresonin el teu govern, com a mínim.
Bueno, però és que abans de proclamar la independència és un escenari, i després de proclamar la independència és un altre. Home, però, és una dada bastant rellevant.
Sí, tot i que és una cosa és important canvi, saber, no? Recordar que
exemple,
el fiscal...
Perdona, no un segon. Precisament per això.
Però està bé recordar que el fiscal Maza va dir que ja ho tenia. Que ja ho tenia preparat, No. Molt abans que estava descrita. I la segona cosa, aquest document que hem sentit, que si voleu tornem a sentir, que fins i tot ha fet tremolar el senyor Martín Pallín, el podem recuperar, el document del Maza, en què ve a dir...
Si renuncies a tot el que has vingut
defensant...
Si renuncies
a les teues idees...
No, és que va dir
no
si, si demostren adhesió a la Constitució, no?
Bueno,
és
el que se li demana als governs,
Perdona, però això et salva de la presó?
És gravíssim que digui...
Perdona una cosa, Iva, et salva de la presó demostrar una adhesió a la Constitució? És a dir, no és un delicte el que et porta a la presó? Pregunto,
Sí, en aquest cas, el delicte que s'està examinant Una altra cosa és com s'expressa el fiscal Maza, que...
Mira, és això el que diu el fiscal Maza.
Que llevaba preguntas en, su, en sus instrucciones para preguntar incluso si de alguna manera aceptaban ahora, hoy, la vigencia de la Constitución Española en Cataluña, en la aplicación del artículo 155, y si hubieran contestado y hubieran dicho que sí, que aceptaban la Constitución, que ya iban a dejar de estar en la línia de la comissió directiva, pues a lo mejor otra cosa hubiera cambiado.
A mi el que em genera el dubte és, una persona que comet un delicte, se l'ha de posar a la presó o se l'ha de... Vaja, hi ha d'haver una pena, independentment del que et digui no. Ara de si sent o una cosa...
No, senyor, és una, diguem-ne, demanar perdó és un atenuant.
Sí, però... sí, una cosa és que sigui atenuant demanar perdó, l'altra és que el teu delicte l'has fet igual. I això que et porti a una banda o una altra, depenent de si demostres adhesió a la Constitució i el 155, que no sé què hi pintava el 155 entremig, vaja, no sé. A mi va sorprendre molt.
Hi ha una qüestió anterior. La privació de llibertat és una mesura que s'aplica quan no es pot garantir de cap de les altres maneres. Això no, o sigui, això és superior. La privació de llibertat només s'aplica si no hi ha cap altra manera de garantir que aquella persona doncs no es presentarà quan se la citi, no estarà localitzable, etc. Per tant, això és el primer. I en el cas de les persones que estan a la presó, no s'aguanta per enlloc justificar que els membres del govern que estan a la presó fugissin, no tinguin domicili conegut, destruir proves, tot el que és l'argumentació. I com que no s'aguanta, des d'aquest punt de vista, fins i tot només des d'aquest punt de vista, la privació de llibertat no està justificada. Jo crec que hi ha ningú que pugui defensar el contrari, perquè qui defensi el contrari s'està carregant bastantes més coses que les que estem parlant en aquesta taula. Jo, segon, hi ha algunes coses, a més, per part del govern, que m'assemblen d'una inoportunitat, el govern de l'Estat, d'una inoportunitat i d'una provocació escandalosa. O sigui, ahir surt una millora del finançament del País Basc. Un acord del Consell de Ministres on hi ha una millora de finançament del País Basc. Ahir el senyor Dastis, reunit amb els seus socis de la Unió Europea, fa un tuit a les 8 del vespre, diu: "Seguimos pidiendo la liberación de la totalidad de presos políticos, Venezuela". O sigui, a l'altre van... hi ha un continu de caldo on no hi ha una instrucció clara per part del president del govern de l'Estat de, escolteu, això s'ha de relaxar i això ho hem d'afrontar d'una altra manera. No hi és, perquè hi ha massa desmadres per tot arreu, diguem. El fiscal Maza va pinyon fixa i parla el que parla i és un subordinat, els ministres diuen el que diuen, el Consell de Ministres diu el que diu. Per tant, avui la situació és de tensar al màxim. I no hi ha cap mena d'instrucció, i a mi això em sembla tremendament irresponsable, perquè fins i tot, que no la compro, però fins i tot arribant a comprar la tesi de que aquesta vulneració i aquests delictes són tan gravíssims, com que no ho compro, però fins i tot comprant això, l'obligació del president del govern de l'Estat, el senyor Mariano Rajoy, l'obligació és cercar una solució, i no pot estar cercant solucions si té tothom desbordat, desmadrat i fent unes afirmacions que és que ho superen tot, que costa, sembla que el que tingui ganes és de tirar el foc.
Costa
és que tot això no s'aguanta des d'un punt de vista jurídic, i jo soc jurista, però no m'agrada parlar en termes jurídics de tot això, perquè no té cap fonament tractar això com una qüestió jurídica. No hi ha cap aplicació de la llei, no hi ha cap imparcialitat de cap autoritat, no hi ha res. Si això realment fos el que diu aquí el fiscal general amb la seva querella, si això fos un delicte de rebel·lió, tu t'agafes, ara vaig a fer el tecnicisme per l'altre costat, si tu t'agafes el codi penal i dius que el que ha passat a Catalunya els últims 2 anys és un delicte de rebel·lió, has de construir presons per més de 2 milions de persones, perquè des del punt de vista estrictament tècnic els implicats en la rebel·lió són tots els 2 milions i pico llargs que han donat suport en aquest procés. Per tant, no s'aguanta per enlloc, res d'això s'aguanta per enlloc, és tota una qüestió política. I volia afegir una cosa amb lligant amb aquesta estratègia del govern, el que deia abans a Manel, de que el govern del PP estava fent la campanya als independentistes. Jo crec que això és una mirada parcial, que això és un efecte col·lateral, però jo crec que ells estan fent la seva campanya. És a dir, el govern del PP està fent la seva campanya i estan competint pels vots que al carrer criden Puigdemont a prisió. És a dir, estan competint per tenir aquests vots i estan competint perquè els votin als seus sectors i per no perdre vots per la dreta. És a dir, l'única explicació que hi ha del comportament del govern del PP és defensar el seu electorat i competir electoralment amb els seus rivals polítics, que són els que estan al carrer cridant Puigdemont a prisió. I afegeix, a nivell d'estat serà molt trist, però és la realitat. L'únic partit que està patint electoralment, que està patint pel seu desgast polític en aquesta situació, és l'únic que vol destensar la situació i que vol posar ponts, que és Podemos. Podemos estan tensos, se'ls veu internament, tenen problemes i tenen dificultats internes, aquí, perquè són els únics que volen posar pau.
Aquesta setmana hi hauràs que vagin aquí, no? Ja, sí, sí. Ja està anticipada, diguem.
Jo no sóc jurista, però jo crec que els governs tenen una responsabilitat més gran en les decisions que prenen.
És un article del Codi Penal i el següent...
Que els 2 milions de persones que els han seguit.
Hi ha un article que parla dels líders, hi ha un altre que parla dels implicats, hi ha un altre que parla dels mers col·laboradors, i n'hi ha un final, aquest no n'ha parlat gaire, però aquest també és molt divertit.
Però perquè això
hi ha
és una
un article del Codi Penal quan parla de rebel·lió, fixa't tu, que condemna la passivitat, no la participació, és la passivitat davant la rebel·lió, és delicte. Per tant, ja no són 2 milions, aquestos, per aquesta passivitat anirien 2 milions més a la presó.
Jo crec que és una bonica manera de diluir la responsabilitat política de les persones...
No,
que
estic parlant jurídicament. Bueno, el Codi Penal, hi ha un article que diu...
Els responsables són els que redacten l'informe aquest que es diu Enfocats. Aquests són responsables.
Jo dic que és una manera...
La passivitat davant una rebel·lió és delicte.
Vale.
És a dir, la gent que s'ha quedat mirant-ho i no ha fet res per impedir-ho també ha delinquit.
Jo crec que és una manera...
Jo crec que
és una manera de plantejar el debat, que l'únic que fa és diluir la responsabilitat de qui ha liderat això pel seu criteri, per les seves conviccions polítiques, però al final diluir aquesta responsabilitat en 2 milions de persones em sembla com a mínim una frivolitat. Però bueno, a banda d'això, comentàvem el descontrol del PP i jo estic d'acord amb que, no sé si volgut o no, el president del govern no ha imposat una línia de discurs que per la gestió del govern de la crisi seria molt més còmoda, que seria la de controlar el discurs que fa el partit.
Ahir el portaveu anuncia l'ordre de detenció internacional.
5 hores abans, sí.
Sí.
És que és un cúmul.
Però també us poso exactament el mirall contrari, que són les declaracions que ha fet el president Puigdemont aquesta setmana des de Bèlgica, destrossant Espanya, dient que la justícia espanyola és absolutament corrupta, que no té absolutament cap tipus de garantia, que és un estat absolutament poc democràtic. Això... al final, genera exactament la mateixa tensió.
Puigdemont ha dit que no podia tenir un judici just. Algú creu que podria tenir un judici just?
Jo crec que la justícia espanyola és hipergarantista.
Tres minuts i un quart de 12.
Estem carregant el país entre tots.
RAC 1. Sabem que t'agrada saltar quan escoltes música a la ràdio. El dia que vulguis fer un salt laboral, vine a Barcelona Activa. Si tens entre 16 i 30 anys, t'acompanyem perquè puguis formar-te, trobar feina o emprendre un negoci propi. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/joves. Barcelona Activa. 30 anys sent joves. Ajuntament de Barcelona.
Et falta temps per anar al súper? Deliverri fa la compra per tu a supermercats i botigues d'alimentació. Escull els teus productes i una mama shopper escollirà la millor qualitat i el millor preu. Un repartidor t'ho entregarà en una hora o quan tu vulguis. Deliverri, anem al súper per tu.
Entra a deliverri.com o descarrega't l'app.
On vas, dona? Espera't a l'ascensor, que vas carregada. Ui, és que des que em cuido els ossos i músculs amb EPA Plus, prefereixo pujar a peu.
EPA Plus és un complement alimentari ric en col·làgen i magnesi. Les proteïnes com el col·làgen contribueixen al manteniment d'ossos i músculs en condicions normals. EPA Plus, número 1 en col·làgen. I ara en comprimits.
Quan tens un nou Volvo B40 D2 per 290 euros al mes amb IVA i tot inclòs fins al 30 de novembre, normal que vulguis que tot serà cèntim. Lloguer durant 48 mesos i 60.000 quilòmetres totals. Aportació inicial de 3.630 euros. IVA inclòs. Més a volvocars.es. T'esperem a la nostra xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont.
Torrons Vicenç, el torró. A veure, quants anys té el seu fill?
9.
I què li passa exactament?
No ho sé, doctor. Des de fa un temps s'avorreix. No té ganes de fer res, està apagat. Què em recomana?
Doncs que es prengui un cavall fort cada 15 dies. El següent...
Cavall Fort, la revista que cura l'avorriment. Subscriu-li a cavallfort.cat o al 93 218 6220.
Ya encontré mi primer piso. Ya me encontré el sonidito. Ya encontré un los parisino. Ya encontré algo tranquilo.
Ya encontré.com, el portal immobiliari on trobes tot el que busques. Ya encontré, la teva casa, ja.
Borgen, segona temporada. Aquesta nit, a 8 TV. Lleialtat.
Confío en que manifiestes tu apoyo a tu ministro de Asuntos Exteriores.
Traición.
¿Quién te has creído que es?
Estrategia.
¿Qué está haciendo?
Escàndols.
¿Quién quiere cargárselo?
No es ficción, es política en estat pur. Borgen, segona temporada. Aquesta nit, a 8 TV.
Aconsegueix amb l'avantguàrdia el Top Cuisine de Taurus, el robot que cuina per tu. Domina totes les tècniques i plats perquè puguis gaudir del millor menjar. Emporta't el robot de cuina Taurus per només 59,95 €. Cartilla aquest diumenge amb l'avantguàrdia. Botigues de recollida Electrodomèstics Calvet.
Vols que la teva vida sigui una mica més saludable? Doncs no et perdis RAC Consumidors al Via Lliure de Xavi Bundó. 2 minuts amb la cooperativa Consum per descobrir com omplir millor el cistell d'anar a comprar i bons consells per aprendre a menjar bé. T'hi apuntes?
A RAC 1, Via Lliure. Tots els caps de setmana de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
Passa un minut d'un quart d'11 del matí, seguim amb el Manel Delgado, el Carles Fernández, la Ivanguera, el Manel Manchón, el Josep Costa, i afegim una persona que ha vingut unes quantes vegades en les últimes setmanes i que em temo, tot i que és un gust sempre, que el tornarem a convocar, que és el Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Senyor Arbós, molt bon dia.
Bon dia.
De seguida enfoquem una qüestió que crec que és transcendent del que passarà en les pròximes hores, que és la decisió de la jutgessa Lamela i decretar aquesta ordre internacional de recerca i de captura contra Carles Puigdemont i els consellers cessats de Ponsatí, de Comín, de Serret, de Lluís Puig, i ho farem amb persones que coneixen molt bé el dret internacional i el dret processal. Però jo d'entrada el que li anava a preguntar, suposo que s'ha llegit la interlocutòria de dijous, senyor Arbós, no sé si podria definir-ho amb una paraula, que és el que va passar, o quina sensació ha tingut llegint-lo.
Doncs perplexitat, i comparteixo totes les crítiques que s'han fet a propòsit d'aquesta decisió d'enviar a presó el senyor Junqueras i la resta de consellers. No m'explico que estigui justificada cap de les tres causes per les quals es pot ordenar una detenció, una presó preventiva, tant més quan, sobretot la més greu, que seria la de impedir la fugida, era evident que no s'havia produït perquè estaven allà. Les raons per les quals s'ha pres aquesta decisió, que contrasta, d'altra banda, amb la decisió de l'instructor del Suprem, jo no sé com explicar-me-les. Pot haver-hi una decisió, un tarannà de la jutgessa, pot haver-hi el que alguns consideren que és la cultura de la casa per l'Audiència Nacional, acostumada a tractar amb delinqüents vinculats amb xarxes mafioses i que tenen l'angoixa, diuen alguns, de que o estan aquí o se'n van a Brasil. No ho sé. En tot cas, a mi em sembla, per la raó que sigui, una decisió equivocada.
I llavors, en el mateix context, entén que posessin fiança a Santi Vila?
Tampoc, perquè Santi Vila ha estat en el mateix vaixell, per dir-ho col·loquialment, que tots els altres, i si posen fiança al senyor Santi Vila, que arrisca les mateixes condemnes que els altres, no veig per què no se'ls hi podia posar als altres.
A nivell de la redacció del contingut, fins i tot hem sentit algunes declaracions del fiscal Maza, però vaja, què és el que més li sorprèn de la interlocutòria?
A mi em sembla és a mi em sembla que és aquesta visió tan, tan tancada d'entendre, primer, la hipòtesi del delicte de rebel·lió, que ja ha sentit que discutien, i estic d'acord en que és molt difícil atribuir una rebel·lió quan no es dona violència, i això veig una unanimitat pràcticament total entre juristes de molt diverses sensibilitats, i quan dic molt diverses sensibilitats és que són molt diverses. Jo no m'explico com s'ha arribat aquí, per no parlar ja de les conseqüències polítiques, tot i que entenc que la posició dels jutges és aplicar les lleis, sí, aplicar-les d'acord amb la realitat social, i que entenc que si creu que s'ha de fer això, les conseqüències polítiques doncs les ha d'encaixar. El problema és que la relació amb les conseqüències polítiques l'ha de tenir aquell que fa política, i que aquí entraríem a discutir els dèficits de l'acció del govern de l'Estat, de no crear un clima de diàleg que impedeixi una repercussió d'aquestes característiques.
No sé si és la seva especialitat, però li faré una pregunta, perquè fa uns dies que em va passar pel cap, i ho vam comentar amb gent. S'ha estat parlant que alguns dels detinguts, dels empresonats, podrien formar part de les llistes electorals del 21 de desembre, perquè no estan inhabilitats, i si no em contradiu, no hi ha inhabilitació, diguem-ne, preventiva?
No, efectivament. No existeix. Avui recomano la lectura d'un article a La Vanguardia del meu col·lega i amic Joan Vintró, que explica claríssimament que es pot ser candidat estant en presó preventiva, que es pot ser elegit, fins i tot. El problema estaria en que hi hauria una dificultat per exercir el càrrec de diputat electe des del punt de vista del Parlament de Catalunya, perquè no es pot delegar el vot, per exemple, perquè no són els supòsits en els que es pot delegar, però des d'aquest punt de vista jo no veig cap problema.
Perquè no oblidem, d'altra banda, que això no ho hem comentat, però des del punt de vista d'unes eleccions del 21 de desembre, recordem que la persona que han empresonat no era només el vicepresident fins fa 8 dies del govern de Catalunya, sinó que era, segons totes les enquestes, el principal presidenciable de Catalunya, en aquestes eleccions que havien de ser, no?, la solució de tot plegat. I és aquesta la situació. Però el que li anava a preguntar és, i que m'ha estat barrinant en les últimes hores, si aquests 8 detinguts són elegits en unes eleccions, els 8, el 21 de desembre, i per tant passen a ser aforats, el seu cas salta directament de l'Audiència Nacional al Suprem, i es podria anar a demanar al Suprem, escolti, excarceri'ls.
Seria una possibilitat, és clar. O sigui, el que passa que també la competència del Suprem com a forats, en aquest cas, també és discutible, perquè en principi l'aforament dels membres del govern i dels membres del govern, quan ho són, i dels diputats, és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Hi ha un argument tècnic que a mi se m'escapa, que porta a afirmar que el delicte de rebel·lió s'hauria comès o tindria alguna dimensió fora de Catalunya. Però també aquesta qüestió de la competència al Suprem, per no parlar ja de l'Audiència Nacional, també aquesta em sembla discutible. Però serien aforats, efectivament.
Vostè, des del seu punt de vista, creu que el que va passar dijous té conseqüències en el futur? Perquè això ja sabem que al final les decisions que pren un jutge en un moment determinat, no sé si senten jurisprudència, jo no conec la qüestió, però que ho deixa escrit, això ha passat, això s'ha executat, això genera una conseqüències directes sobre el sistema judicial espanyol?
Home, és el que és a dir, és el delicte de rebel·lió és l'expressió penal d'allò que podríem dir la política antisistema o de ruptura, o si volen, de cop d'estat. Llavors, en definitiva, tothom haurà d'estar molt atent a veure quin és el tipus de resposta penal, si aquesta és l'ajustada per fets com aquest. Jo vull recordar que hi ha hagut marxes enrere significatives. L'any 1995, perdó, es va modificar l'any 2005 el Codi Penal del 95, en què era un delicte la convocatòria d'un referèndum il·legal, i això es va treure. De manera que potser en un context de diferent, de distensió, de diàleg, diguem-ne com vulguem, s'afina una mica més aquest delicte de rebel·lió, perquè no tingui l'ambigüitat que té. Jo no dic que l'Estat no s'hagi de defensar davant dels intents de ruptura unilateral violents. Això jo crec que és perfectament raonable, i trobaríem molts exemples a molts altres països del nostre entorn. Però aquest grau d'ambigüitat que ha permès aquesta querella al fiscal, jo crec que s'ha d'acabar. Potser ni tampoc, perquè és que la violència no es veu enlloc, però s'hauria de prendre una lliçó d'això, perquè és evident que tot això contribueix a tensar innecessàriament el sistema polític, a part de que hi ha gent a la presó que no hauria de ser-hi.
En línia tenim dues persones, perquè avui la notícia és la decisió de la jutgessa Lamela de decretar l'ordre de detenció internacional a Carles Puigdemont i els quatre consellers que eren a Brussel·les. El Jordi Nieva, que és catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona. Senyor Nieva, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Xavier Pons, catedràtic de Dret Internacional de la Universitat de Barcelona. Senyor Pons, bon dia.
Hola, bon dia.
Els hi faig la pregunta als dos. Començarem per en Nieva i després pel senyor Pons. Què ha de passar en les pròximes hores després de l'ordre de detenció? Què n'hem d'esperar els que no coneixem exactament com funciona?
Bé, això depèn de la justícia belga. Vull dir, això no és una qüestió ni governamental ni política, és una qüestió completament jurídica, tècnica, i per tant, doncs, estarem pendents de veure què resolen els jutges belgues. Ara, què podria passar? Doncs, home, per exemple, podríem veure la detenció de Puigdemont per la justícia belga per assegurar que no es fugui a un altre país, atès que si s'ha anat a Bèlgica, doncs podria ser que passés, doncs, per exemple, a la frontera i anés a Holanda o anés a Alemanya o anés on vulgués, atès que les fronteres allà són absolutament transparents, no? A partir d'aquí, després, el que hi hauria d'això, tant si hi ha detenció com si no hi ha detenció immediata, doncs és una resolució d'aquesta ordre d'entrega que ha fet la jutgessa espanyola, i vaja, és molt probable, pràcticament impossible, que no donguin, vaja, accés a aquesta ordre. És a dir, l'entrega es produirà gairebé segur.
L'entrega es produirà gairebé segur? Sí?
Sí, amb tota la seguretat. Vull dir, perquè, a veure, els delictes que està imputada la jutgessa, doncs, són... Vaja, vull dir, no és que el Tribunal de Bèlgica, doncs, hagi de fer un examen sobre la concurrència exacta dels casos, que això és el que s'ha dit a mitjans de comunicació, i no és exactament així. És a dir, només el que faran serà acreditar, doncs, que efectivament els delictes que imputa, doncs, els jutges a l'Audiència Nacional estan al llistat de delictes pels quals hi cap aquesta euroordre, que es diu de manera col·loquial,
sí.
O bé, si no ho són, doncs, que són corresponents també amb els delictes que hi ha al Codi Penal belga. Un cop fet això, que és una qüestió purament jurídica, doncs es produirà l'entrega amb un termini absolutament variable. Vull dir, aquí sí que no es pot dir si seran dues setmanes, tres, quatre, un mes, dos mesos. Vull dir, això ja és variable.
Però m'ho està dient gairebé com si fos pura burocràcia, que no hi ha un debat, diguem-ne, dins de la justícia belga, de aquests delictes tenen sentit segons el que m'han argumentat, i per tant jo accedeixo a entregar aquesta persona a la justícia espanyola. És gairebé burocràtic, és passar un filtre.
És que entre països que pertanyen a la mateixa Unió Europea, sí. És a dir, que tenen un nivell de drets fonamentals absolutament, doncs, equiparable, i de garanties de la justícia, doncs no hi caben aquestes comprovacions de veure si l'altre país, doncs, ho fa bé, ho fa malament. Vull dir, no, és senzillament una disposició que facilita de manera, doncs, molt important l'entrega. Ara bé, per què s'està confonent això? Doncs s'està confonent perquè, a veure, sempre la gent té en la memòria els casos de terrorisme. Uh-huh. Els casos de terrorisme, és a dir, l'entrega, doncs, de membres d'ETA en el passat, que sí que ha provocat problemes, però els casos de terrorisme són una excepció. És a dir, aquí sí que ja acaben altres consideracions, perquè són d'una qualificació delictiva, doncs, bastant més compromesa, i per això s'han produït problemes amb la justícia belga en el passat, o fins i tot amb la justícia nord-irlandesa, amb el cas de Iñaki de Juana, que ningú se'n recorda, però també, doncs, va donar exactament aquest mateix problema, i al final va acabar a Venezuela. Això, en aquest cas, vaja, vull dir, no crec que es pugui albirar què passarà en absolut.
Per tant, no té massa sentit quan Puigdemont diu ahir a l'entrevista a la televisió belga de jo respondré a la justícia belga, bàsicament, no? Si no, no haurà de respondre cap justícia belga.
No té cap sentit. Vull dir, si és que tota l'estratègia, per dir-ho d'alguna manera, que està seguint Puigdemont en aquests darrers dies, des del punt de vista jurídic, jo la veritat ho dic amb tota la sinceritat, i sense cap ànim de res, no? no l'entenc, no l'acabo d'entendre, i no sóc només jo, sinó que també són els advocats de molts dels imputats que han ingressat a la presó, que estan dient exactament el mateix, de dir, home, és que això efectivament ens perjudica a tot el col·lectiu, perquè, home, és cert que la presó d'unes persones no es pot avaluar segons el risc de fuga d'altres o el que facin els altres, i això és completament cert, i aquí és un punt on l'auta de la jutgessa doncs falla absolutament, però, home, és evident que humanament influeix, no? I a partir d'aquí, doncs, a veure si aquesta estratègia pot perjudicar els altres, i a més, amb ell no el beneficia, perquè l'única cosa que fa és retardar alguns dies o setmanes aquesta entrega, i que a més, doncs, quan vingui a Espanya, doncs, home, no és que no es pugui descartar d'ell un risc de fuga, és que ja ha demostrat que tenia aquesta voluntat a la direcció de la justícia, malgrat que digui el contrari, doncs clar, vull dir, li posa molt, molt difícil a la seva defensa.
Però i el fet que demanés declarar de forma telemàtica no demostra que sí que tenia intenció de declarar?
No, perquè a veure, t'has de posar a disposició personal de la justícia, és a dir, no és que puguis enviar una carta, un telegrama o en definitiva doncs fer aquesta compareixença. A més a més, tampoc s'ha de pensar que s'està discriminant Puigdemont per haver fet això. Vull recordar que no fa gaire tot un president del govern d'Espanya també va voler declarar per videoconferència i se li va dir que no, i va haver de compareixer davant de la sala de justícia. És a dir, no és en absolut un tractament discriminatori en aquest sentit. El que és absolutament erroni, des del meu punt de vista, i així ho he posat per escrit, és l'auta de presó dels consellers. Això és absolutament erroni. Vaja, vull dir, és que no veig per on agafar-ho. Ara, si parlem només del que està fent Puigdemont i de les seves perspectives, la meva opinió és aquesta.
Senyor Pons, quan vostè, que és catedràtic de dret internacional, quan el senyor Puigdemont diu jo vull ser a Brussel·les, vull ser a Bèlgica perquè no hi ha garanties d'un judici just, això com, jo em pensava aquesta setmana, com es comprova? Hi ha una forma de justícia internacional que pugui avaluar i dir, miri, aquest senyor efectivament no té garanties al seu país d'origen. Hi ha alguna cosa d'això?
Sí, el dret al judici just és un dret que està reconegut amb els convenis europeus de drets humans, també amb la Carta de la Unió Europea de Drets Fonamentals, també la nostra Constitució, evidentment la Constitució espanyola també reconeix la tutela judicial efectiva i el dret al judici just. En aquest moment, en el moment processal actual, com deia el professor Lleva, serà la justícia belga qui executarà l'ordre europea de detenció i entrega, i podria hipotèticament, molt hipotèticament, considerar que no tindria un judici just i per tant no fer l'entrega, perquè el que preveu l'Ordre Europea d'Entrega és que l'Estat no pugui denegar l'entrega per tota una sèrie de delictes que ja estan establerts i seria una cosa automàtica. I en tot cas, el que podria passar és que les persones que estan detingudes podran anar a apel·lar a la sala penal de l'Audiència, podran acabar al Tribunal Suprem, podran apel·lar al Tribunal Suprem, podran demanar recurs d'empara al Tribunal Constitucional, i un cop acabat tots aquests recursos intents, podran anar, en el seu cas, al Tribunal Europeu de Drets Humans apel·lant al dret al judici just. Però això és un procés que, diguem, no és immediat, dura bastants anys.
El fet, senyor Pons i senyor Nieva, que ara comentàvem que els delictes de rebel·lió, no sé si els hi consta, i de sedició no existeixen en l'ordenament belga, dificulta la comprensió, per entendre'ns, de la justícia belga al respecte del que està passant en el cas Puigdemont, o no té cap mena d'efecte?
O sigui, a l'Ordre Europea hi ha una sèrie de delictes que l'entrega és automàtica. L'entrega és automàtica. Ja. Amb un altre tipus de delictes, com el que es planteja ara, els jutges belgues hauran de veure si hi ha alguna tipificació, si està d'alguna manera tipificat, exactament no serà igual, perquè la tipificació exactament no és igual a cada país, però hauran de valorar els jutges belgues si fan aquesta lliurament i entrega del president Puigdemont i dels jutges que estan a Brussel·les.
Sí, coincideixo absolutament amb el que ha dit el professor Pons, és a dir, no és que no hi hagi el delicte de rebel·lió i altres figures delictives que sí que són equiparables, home, perquè és que aquest delicte està a Alemanya, està a Itàlia, està a França, vull dir, està absolutament a tot arreu, perquè qualsevol estat es defensa de coses com un cop d'estat, m'explico? A partir d'aquí, el que passa és que la resposta punitiva, és a dir, la pena, pot ser diferent, la tipificació pot ser una mica diferent, perquè clar, no hi ha dos codis penals iguals, però vaja, vull dir, segur que hi ha una figura delictiva que es correspon amb això que estem parlant. Una altra cosa és que hi hagi rebel·lió, que això és el que no veig, vull dir, perquè no hi ha violència. És a dir, aquest delicte no existeix, però això no ho jutjarà la justícia belga. Això no ho tindrà present. Senzillament farà aquest examen purament jurídic, burocràtic, de que efectivament doncs, hi ha aquesta correspondència.
Li anava a fer una darrera qüestió al senyor Pons, perquè segur que té, o el senyor Nieva també, si tenen col·legues internacionals, i quan el senyor Nieva deia jo el que no veig que s'aguanti per enlloc és l'empresonament, amb la interlocutòria de la jutgessa Lamela de dijous. Hi ha algun, per això li preguntava, algun organisme internacional al que algú d'ells pugui apel·lar que superi la justícia espanyola en aquest sentit? És a dir, quan es parla d'Estrasburg, quan es parla de la Haia, jo que no ho conec exactament, es pot apel·lar?
Sí, no, Estrasburg, vostè diu el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg, però no és el moment actual de apel·lar.
Ja.
Podrem anar al Tribunal Europeu d'Estrasburg un cop hem escoltat els recursos interns. Sala penal de l'Audiència, sala penal del Tribunal Suprem, recurs d'empara al Tribunal Constitucional, i llavors sí que es podrà anar a Estrasburg. Pensi, li poso un exemple. No sé si recorda el cas de Tutxa, el que era sí. president del Parlament Basc.
Sí.
La sala penal el va sancionar per desobediència, per incomplir decisions judicials en relació als partits polítics que havien sigut il·legalitzats. Això és de l'any 2008, una sentència de la sala penal del Tribunal Suprem. El senyor Tutxa i els altres membres de la mesa del Parlament van al·legar davant del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no els hi va donar la raó, i van anar al Tribunal Europeu de Drets Humans, que ara fa 3 mesos o 4 mesos no els hi va donar la raó en relació al delicte, al tipus delictiu de la desobediència, però sí que els hi va donar la raó en relació al procediment. No hi havia hagut la garantia d'un judici just perquè no havien pogut declarar públicament davant del Tribunal Suprem. Però van passar 9 anys.
Clar, això es pot resoldre d'aquí molts anys, clar. Senyor Nieva, digui.
Sí, des del punt de vista internacional, vaja, vull dir, subscric absolutament el que acaba de dir el professor Pons, és que no hi ha res, vull dir, en aquest moment ni no hi ha res, perquè hi ha una justícia interna, és a dir, dintre del propi estat, que sí que garanteix això. És que, a veure, si volem ara mateix que surtin en llibertat el més ràpidament possible les persones que estan empresonades, el que hem de fer és el que ja s'ha fet, que és recórrer aquestes resolucions davant de la pròpia jutgessa, que pot rectificar, i davant de la sala del penal, que també podria rectificar la jutgessa, o fins i tot es podria produir una acumulació de causes davant del Tribunal Suprem, i és possible que el Tribunal Suprem tingués un altre criteri, però fins i tot hi ha una altra solució. Aquesta presó s'ha produït perquè l'ha demanat el Ministeri Fiscal. Si el fiscal no hagués demanat aquesta presó, aquestes persones no estarien empresonades. El Ministeri Fiscal pot canviar d'opinió en qüestió d'hores o minuts. Per tant, si el Ministeri Fiscal vol demanar la llibertat, aquestes persones estaran en llibertat aquesta tarda o demà.
Clar, però sentint les declaracions, que a més són molt pròfugues, vull dir, n'hi ha moltes del fiscal Maza en molts mitjans de comunicació, no sembla que vagin en aquesta direcció, no? Estarà d'acord?
No, efectivament, el que passa és que un fiscal pot canviar de criteri, i qualsevol jurista i qualsevol persona. És una cosa que no hem de perdre de vista, perquè moltes vegades s'acusa el govern d'ingerències amb la fiscalia.
Ai, vostè creu que no n'hi ha?
Exactament. No dic que no n'hi hagi, o que no hi hagi hagut intents en el passat d'haver-ne, perquè a veure, han quedat constatats en els mitjans de comunicació i amb altres fiscals, i fins i tot l'antic fiscal general de l'Estat va dimitir precisament per un intent d'ingerència d'aquesta causa. Però crec que és bo que quedi en la memòria i que quedi molt clar que si el fiscal canvia de criteri ara, en aquest minut, al minut següent, aquestes persones surten a llibertat.
Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal, Xavier Pons, catedràtic de Dret Internacional, tots dos de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Moltes gràcies.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Navarra Toteiza, et Bidasoa, et Minestra, t'Esparteña.
Navarra Tolipe, et Festa, et Pebrot, et Muntanya.
Navarra et Leire, et Cova, et Pamplona, et Porrusalda.
Navarra et Neu, et Leda, et Sabiques, et Verbena.
Regne de Navarra, mil formes d'estimar-te.
Quan quedem?
Torrons Vicens, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont.
Torrons Vicens, el torró, torró.
Ja encontré mi primer piso. Ja, ja, ja encontré nuestro nidito. Ja, encontré un los parisino. Ja, encontré algo tranquilo.
Ya encontré. Yaencontré.com, el portal immobiliari on trobes tot el que busques. Yaencontré, la teva casa, ja.
Descobreix l'elegància de les pedres naturals. Aconsegueix amb La Vanguardia 4 conjunts exclusius de collaret i arracades de perles i pedres naturals, dissenyats per Puig d'Òria. Primera entrega, collaret de perles, per només 5,95 € aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
A Securitas Direct tornen a ser pioners en el desenvolupament de l'última tecnologia per protegir el que més importa. Ho van fer amb l'alarma antiinhibidors, també amb la detecció anticipada gràcies al seu SOC sensor. Avui llancen l'alarma Zero Vision, que genera una situació de visibilitat zero en segons, que impedeix la visió del lladre per evitar el robatori. Perquè no es pot robar el que no es veu. Truca ara al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Tots els caps de setmana de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
5 minuts i 3 quarts d'11, digues, Iva.
No, li volia preguntar...
I el Delgado m'ha aixecat el dit també molt disciplinadament, però vas primer tu, Iva.
Gràcies. Sí? Li volia preguntar al professor Bosch, perquè abans comentava que l'Audiència Nacional és un tribunal especial i que té uns usos especials. Jo li volia preguntar si el problema és que aquest cas estigui a l'Audiència Nacional.
És molt discutible que estigui a l'Audiència Nacional, perquè la configuració de les competències de l'Audiència Nacional no determina de manera exacta quin tipus de delictes van a l'Audiència Nacional, sinó el que diu és delictes contra la forma de govern. Llavors, això podia correspondre al moment o l'estructura del Codi Penal en el moment en què es va fer la llei orgànica del Poder Judicial i es van assignar competències a l'Audiència Nacional. Però aquesta és una part, això és una part del problema. És a dir, hem de veure què és el que diu el Codi Penal sobre la sedició i sobre la rebel·lió i veure si això encaixa en delictes contra la forma de govern.
Ho dic perquè el contrast entre l'actuació de l'Audiència Nacional i el Suprem...
Jo voldria...
Però és que és un problema de competència.
En quina mesura pot anar el Suprem? Pot tornar al Suprem?
Si el Suprem ho reclama.
I ho pot reclamar?
Però aquest dijous pot acabar passant que des del Suprem es prengui una decisió que sigui bastant diferent.
Aquest és el gran dubte que he tingut al llarg de tot el matí.
El Suprem sempre s'imposa a la seva competència a qualsevol tribunal. Ningú pot, cap tribunal pot reclamar una causa que estigui al Suprem, i a la inversa sí. El Suprem pot reclamar les causes que estan als altres tribunals. Jo volia precisar una cosa del tema aquest del delicte de rebel·lió, que jo crec que és molt eloqüent de tota la història. El Baltasar Garzón va ser jutjat per prevaricació per obrir una causa basada en el delicte de rebel·lió des de l'Audiència Nacional, d'acord? Va ser absolt, però va ser jutjat pel Tribunal Suprem per prevaricació per la causa dels morts del franquisme. En aquesta causa dels morts del franquisme, l'Audiència Nacional en ple, no un jutge d'instrucció, l'Audiència Nacional en ple va dir que el delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional. I per aquesta frase va ser jutjat per prevaricació el jutge Baltasar Garzón. Aquell cas era contra el franquisme. Ara és contra l'independentisme, la jurisprudència canvia.
Delgado.
A veure... Per favor, heu de disculpar-me quan continuo insistint en que hi ha elements opacs en tota aquesta, diguem-ne, situació en la que ens trobem. I té que veure amb el tema de qui és detingut, qui va a Brussel·les, i jo estic convençut de que per força té que haver-hi algun tipus de plan. L'altre dia, aquests mateixos micròfons, el versió RAC1, l'Ernesto Kaiser deia una cosa que ara no ha sortit en aquesta conversa fins ara, però que en canvi no deixa de ser plausible, que és que bàsicament el president tingués explícitament interès en ser detingut i en ser extraditat, i que el que estava buscant bàsicament és que la seva detenció es produís el més a prop possible del 21 de desembre. A veure, jo no entenc de terminis i tal, però realment aquest tipus d'interpretacions donarien lògica a un conjunt de, diguem-ne, de coses que poden semblar-nos ara una miqueta misterioses, però que aquest seria l'objectiu, diguem-ne, oferir l'espectacle del president de la Generalitat detingut i qui sap si emmanillat públicament baixant d'un avió provinent de Brussel·les. Això en termes terminis seria raonable.
Qualsevol de les dues coses, qualsevol de les dues imatges és devastadora per Espanya. És a dir, el president de la Generalitat detingut a Brussel·les és devastador, i el president de la Generalitat que es negui la justícia belga a extraditar-lo també és devastador per Espanya.
Però qualsevol cosa, aquesta devastació, si es produís abans del 21 de desembre, hauria de ser, diguem-ne, catastròfica.
Per terminis, que és el que demanes tu, encaixa, pot passar.
Sí, és tant, tant, com si no és pot passar. Però,
vull dir que l'hagués explicat ja, diguem-ne, té...
Va, sí. Sembla que la justícia belga té 2 mesos, o sigui que igual ho pot fer durar...
Ho pot, però passar podria, podria resoldre.
Està dins dels terminis, això segur.
Sí, sí.
Però que passin coses entre aquest moment i el 21 de desembre.
La primera cosa que pot passar és dijous de la setmana que ve quan va Carme Forcadell i el resta de la mesa al Tribunal Suprem. Mm-hmm. És la primera cosa immediata que tenim segur que pot passar alguna cosa.
Que la presidenta està en exercici del seu càrrec, és la presidenta del Parlament.
I ha de decidir el Suprem, no?
Sí,
si es queda
sí,
la causa.
També hi ha, també
això
hi ha...
serà importantíssim, jo diria.
Bé, també hi ha, no sé si, ha, si jo no tinc la dada, però sembla que tant a l'Audiència com al Tribunal Suprem les defenses varen enviar sí. escrits reclamant que es posposés la declaració per tenir temps de preparar la defensa.
Sí, però més n'hi ha una, que és, o sigui, en el, la jutgessa en el seu auto, o sigui, ells primer fan el lliurament físic, llavors que no, que els enviï per aquest sistema que em sembla que es diu l'ExNet o una cosa així, no? Que és com virtual, perquè ens entenguem, perquè ens entengui la gent, però llavors ho explicava abans l'Alonso Cuevillas, no? Diu, clar, jo tenia una declaració al Suprem perquè tinc un defensat allà, i li deia, home, comenci abans, prengui declaració als altres, perquè el seu advocat està aquí present, deixi'm acabar la meva declaració d'aquí davant, torno i jo començo. La cosa va començar i quan ell va arribar ja li va dir, vostè ja no pot al·legar res, ara vostè aquí no m'expliqui. O sigui que tot plegat, diguem, jo la descripció que ha fet d'Alonso Cuevillas, posant, ja ho he dit abans, només que un 10% del que ens ha explicat sigui 100%, és molt gros. És molt gros.
Vostè ho ha vist, senyor Bosch, això del jutge mirant cap a una altra banda o mirant el mòbil mentre s'està declarant algun...
Jo no ho he vist, però experiències d'aquestes les conec, me les han explicades companys que són advocats en exercici, o sigui que pot ser.
I el cas aquest de la citació en només 24 hores per potser el delicte potser més greu que pot cometre un polític, és rebel·lió?
Però és que això a mi em sembla que és molt greu, és de sentit comú, o sigui, donar un temps per la preparació de les defenses, i en aquest sentit la reacció del Tribunal Suprem em sembla perfectament raonable, tenint en compte que, a més, si no estic equivocat, han posat vigilància policial aquestes persones, per tant...
Telefònica, si no recordo malament, sí, em sembla que no és física, però telefònica.
Que la policial ja hi és, el que passa que, en tot cas, potser no han de dissimular tant, i el que fan és que, bueno, doncs, que han d'estar localitzables i que en un moment en què se'ls truqui, doncs han de dir on són i han d'estar on te toca. Però vaja, que seria impensable al contrari. Però és que ja el plantejament de vingui vostè demà a declarar, o vingui demà passat, ja... carrega d'intencionalitat aquesta decisió. Perquè si ho vols fer dins del que pot ser la normalitat, doncs li dius, escolti, la setmana que ve o d'aquí 10 dies vostè vingui, no? O sigui, aquestes acceleracions en els terminis, aquestes vulneracions del que és... Segur que és legal, perquè efectivament és legal, però aquestes vulneracions del que és habitual i que tots els advocats et diuen, ostres, això no ho he vist mai a la vida, i que fins i tot per al delicte més menut, com que tothom té dret, doncs hi ha d'haver una capacitat de preparació de la defensa física. Clar, aquí hi ha una intencionalitat clara, jo crec que el qui no la vulgui veure, vaja, no sé, no ho entenc.
Li afegeixo, senyor Bosch, un altre dubte que hem tingut al llarg del matí, que és l'entrevista que li feia a la cadena SER l'Àngels Barceló al fiscal Maza, on deia que no van voler respondre a les preguntes dels fiscals, els consellers que ja són a presó, i que entre aquestes preguntes se'ls hagués preguntat si haguessin volgut, o se'ls hi va fer, si acataven, no és la paraula, però alguna cosa semblant, la Constitució i el 155, i que si haguessin respost que sí, potser el resultat hagués estat diferent. Té algun sentit?
Jo no li veig cap, o sigui, primer no té sentit que un fiscal consideri determinant, si és que va ser així, que una persona faci exercici del dret a guardar silenci davant les preguntes del fiscal. Ja m'estranya que el fiscal general de l'Estat es pugui un enyora el temps en què es deia que els jutges només parlaven a través dels seus escrits i els fiscals feien 3/4 del mateix.
Fa mesos i mesos que ho fa, però no es pot al·legar...
No, en el cas d'aquest fiscal, no, ja ho sé, i per això no li veig molt sentit, i tampoc li veig molt sentit... O sigui, això no és una confessió, diguem-ne, catòlica, no és el dir, i si et penedeixes, i tu mostres acatament, tu estàs allà perquè a preguntes del fiscal, si vols respondre, o de la teva defensa, ajudis a escatir la versemblança dels fets que t'acusen el fiscal, dels que t'acusa el fiscal. Home, jo potser això era per el fiscal voler aquilatar en el seu interrogatori la intencionalitat dels actes. Però és que això quan s'exhibeix en una entrevista periodística per part d'algú que hauria de parlar a través dels seus escrits i en les seves intervencions processals, per el sentit que ha de tenir una mica el capteniment o el comportament d'aquesta institució. Jo crec que aquí i en tots els altres casos comparables són institucions que han de tenir una gran discreció davant dels mitjans.
Pensem que venim precedits de dos renúncies dels dos seus predecessors, eh? La fiscal general d'Estat, que va renunciar al càrrec per temes relacionats amb la corrupció i les investigacions PP i a més, i una altra pel 9-N. O sigui que que la institució està tocada i que potser alguna cosa caldria també estaria bé, eh? Jo, i que està polititzada, òbviament.
Jo sobre aquesta qüestió aprofito per fer una falca del que fa molt temps s'està plantejant. No sé si en Josep, que també és jurista, estarà d'acord amb mi, però la idea de convertir el fiscal general de l'Estat i la fiscalia en alguna cosa tan independent com pot ser la Defensoria del Poble, és a dir, una figura que tingui un gran consens al darrere i que estigui canviï el govern durant 9 anys, perquè d'altra banda l'Estat ja té els seus mitjans per decidir si vol perseguir uns delictes, i si no vols perseguir-ho, se'n diu l'advocacia de l'Estat. De manera que no és que el govern de l'Estat no pugui fer la seva pròpia política criminal, com es diu en termes tècnics. El problema és que aquesta distorsió del paper d'una figura que està pensada, i està bé que sigui així, per defensar la legalitat en abstracte. I per això convindria que aquesta institució, després de tants mals exemples, doncs es reconduís i es fes una figura menys discutible que la que és ara qualsevol fiscal general de l'Estat.
9 minuts i les 11 en punt del matí. Crec que la Ivanguera també ha de marxar ara mateix. Bueno, de fet, ja ens ha passat uns quants minuts. El Josep Costa crec que també, el Manel Manchon també. Es quedaran només el Delgado i el... Però fins als 11, 9 minutets.
Va, si no molesto.
Josep, Manel Manchon, Iva, moltíssimes gràcies. Un segon, ara tornem.
Et falta temps per anar al súper? Deliverri fa la compra per tu a supermercats i botigues d'alimentació. Escull els teus productes i una mama shopper escollirà la millor qualitat i el millor preu. Un repartidor t'ho entregarà en una hora o quan tu vulguis. Deliverri, anem al súper per tu.
Entra a deliverri.com o descarrega't l'app.
Quan tenim una urgència, la vida s'atura. Només existeix l'urgència i necessitem que algú ens ajudi per tornar a la vida normal. A Barcelona, allà on vius, tens un centre Quirón Salut molt a prop teu. Hospital Quirón Salut Barcelona, Centre Mèdic Tecnon, Hospital El Pilar, Hospital Universitari de Xeus, Quirón Salut. La salut de persona a persona.
A veces necesitamos parar, observar con calma, sentir lo imperceptible. Alhambra te invita a disfrutar de unos menús gastronómicos, disfrutar de una experiencia multisensorial. Un sabor, un olor, una presentación gastronómica única. Descubre los más de 20 restaurantes participantes en los menús Gastro Alhambra en Barcelona. Infórmate en estamosdetapas.com. Cervezas Alhambra recomienda el consumo responsable.
The Killing, a 8 TV. El cercle de sospitosos s'estreny.
Nunca estaba allí.
Creo que miente.
Os lo contaré todo.
L'expectació per descobrir l'assassí s'amplia.
Algo no cuadra, en algo nos hemos equivocado.
Sigue un patrón. Lo ha sido él.
The Killing, dimecres a la nit, a 8 TV. Tenim molt a veure.
Aconsegueix amb La Vanguardia 6 tàpers de vidre d'alta resistència, totalment higiènics, amb tancament hermètic i que no retenen olors. El sabor més ben guardat. Primer tàper de vidre per només 2,99 €. Aquest diumenge amb La Vanguardia.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Els matins del cap de setmana, dia lliure. Dissabtes i diumenges de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
7 minuts i les 11 en punt del matí, al costat del Xavier Bosch, catedràtic de Dret Constitucional, del Manel Delgado, del Carles Fernández, i en línia el professor també de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, exlletrat del Constitucional, Joaquín Urías. Senyor Urías, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Dígame, no sé si decirle con una palabra o un adjetivo lo que sintió cuando ha leído, supongo, la interlocutoria, el auto de la juez Lamela.
Bueno, el auto de pues, que mandaron a prisión, no sí. Los autos anoche. Bueno, con el auto que mandaron a prisión...
Sí,
la idea...
disculpa, los de la prisión, por supuesto, sí.
Claro, claro, claro. La de a prisión, un despropósito. Yo creo que la palabra que lo define es despropósito, absolutamente. No tiene ni pie ni cabeza desde el punto de vista legal o constitucional.
Señor Urías, entonces, si hay aquí tenemos a un catedrático de Derecho Constitucional como es Xavier Bosch.
Un saludo, ¿qué tal?
Hemos hablado con unos cuantos catedráticos y creo que incluso a lo largo y ancho de España. Entonces, si hay una opinión, no sé si desde su punto de vista hay muchos de sus colegas en España que dicen exactamente lo mismo que usted.
Sí, yo creo que, en los primeros momentos no, a medida que la gente ha ido leyendo el auto, yo creo que la opinión extendida es esa, que es una locura, claro que sí.
¿Y entonces? ¿Por qué tengo yo la sensación que no se oyen tanto esas voces?
Bueno, supongo que también hay un cierto prurito de algunos compañeros, pues que no quieren, digamos, poner en evidencia el sistema judicial. Yo creo que la crítica a los jueces, pues algo en España que todavía tenemos que aprender a hacerla. Y hay un cierto temor a que si criticamos a los jueces parezca que estamos poniendo en duda todo el sistema legal español.
¿Pero eso no es perjudicial para todos?
Hombre, un país, una democracia sana, exigiría que hubiera personas con conocimiento, que son las que tienen capacidad de oponer argumentos razonables, que pudieran criticar las decisiones judiciales desde un punto de vista técnico y digamos aclarar para el resto de la ciudadanía el contenido de esas decisiones, porque eso permitiría pues el control democrático de los jueces y efectivamente que no exista pues una carencia.
Desde su punto de vista, ha habido un debate en las últimas semanas acerca del concepto presos políticos. ¿Para usted lo que generó el jueves es presos políticos o no?
A ver, yo creo que hay determinadas expresiones que tienen un contenido que vuelve el debate confuso. Sinceramente, yo no tengo muy claro a qué se llama un preso político.
Yeah.
Sí, a mí lo que me queda claro es que estas personas han ingresado en prisión por motivos políticos. Y ahí no me queda ninguna duda. Y la argumentación que hace la jueza se salta lo que quiere la Constitución para la prisión provisional y es una argumentación, bueno, de bando, de trinchera. De un bando político. Dicho eso, llamarlos presos políticos, no sé si lo más adecuado es que nos dediquemos ahora a pelearnos por una denominación. Yo creo que lo importante es que estemos de acuerdo en el contenido.
Hubo un caso, que fue el de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, que un periodista, Arsenio Escolar, dijo que ya en el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, en Los Corrillos, se comentaba que, no sé si los nombres de los Jordis, pero que como mínimo los primeros encarcelados de lo que ha pasado en Cataluña se producirían al cabo de unos días. Estas declaraciones, el hecho de que haya un tuit de esos días, del día 12 de octubre, ¿son prueba de algo? ¿Se pueden utilizar como prueba de que aquí ha habido una decisión previa?
A ver, una prueba judicial no. Yo creo que hay otras formas de explicarlo. Se puede decir, bueno, era un comentario, era una idea, era una valoración. Hombre, lo que es evidente es que en estos momentos y ante determinada amenazas al poder establecido, básicamente estos días de Cataluña, pues hay una cierta, digamos, unidad de voluntad entre el poder judicial y algunos sectores políticos. Entonces yo entiendo que se puedan estar hablando de estas cosas y que, bueno, incluso hubiera... No, imagino una situación en la que el gobierno tuviera información de esto pues antes de que se produjera, por supuesto que sí.
Por supuesto que sí.
Claro, claro.
Ya.
Sí, no me cabe duda de que en algún momento... Es muy posible que alguien del gobierno, mira, me han comentado que va a pasar esto. Yo intuyo que sí, no tengo pruebas, pero intuyo que puede pasar. Claro.
¿Y no es muy grave eso?
Hombre, es grave, fíjese, yo creo que no tanto por lo que demuestra respecto a la independencia judicial frente al poder, porque es, bueno, eso yo creo que no es tan terrible, yo creo que en España hay una situación de cierta independencia, como por lo que demuestra la politización de los jueces, de que utilizan la justicia siempre sin olvidarse de cuál es su ideología, entonces siempre a favor de su propia ideología. Y eso quiere decir pues que los jueces, aunque no acepten órdenes del gobierno, muy a menudo sus resoluciones pues son el resultado de una reflexión que tiene algo que ver con su propia ideología, mucho que ver.
Como letrado o exletrado del Tribunal Constitucional, ¿a usted le parece que se está haciendo una buena gestión de lo que implica el Tribunal Constitucional en los últimos años?
No. Yo y como letrado y como profesor, yo creo que, como constitucionalista, yo creo que el Tribunal Constitucional se ha metido en un berenjenal, lo metió el gobierno de Mariano Rajoy, pues exigiéndole que fuera el único que frenase el movimiento independentista catalán, si queremos decirlo así. El tribunal empezó razonablemente bien dentro de lo que podía y ha ido, pues bueno, ha ido avanzando. Llegó un momento en que el tribunal ha llegado a prohibir el debate independentista, incluso ideológicamente, ¿no? Prohibir un debate que es un despropósito, y ya el despropósito se ha terminado cuando han cambiado la ley del Tribunal Constitucional para convertirlo en un órgano que es capaz de, bueno, de dictar multas. Incluso querían que fuera capaz de sustituir instituciones, ¿no? Casi querían utilizarlo como 155. Y yo creo que el tribunal no ha sabido resistirse y no ha sabido estar en su papel.
No tengo más que decir. Si esto fuese un juicio, no tendría nada más que decir. Señor Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, exletrado del Constitucional, muchísimas